activar les nostres festes, actuarà al Fòrum en Romà d'Empúries amb el disc Tots els meus principis el dissabte 10 d'agost. Aquella nit actuarà de taloner Su, una de les promeses més seguides i escoltades del panorama actual català. L'endemà passat, el dilluns 12 d'agost, hi actuaran els Pets, tot presentant el seu treball Som.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, malgrat que podran persistir alguns estrats baixos a punts de l'altiplà central i a ponent. A banda, el terç nord del país estarà localment mig ennuvolat i, en concret, el vessant nord del Pirineu, molt ennuvolat o cobert, i serà on es podrà observar alguna precipitació feble. La temperatura es manté elevada per l'època de l'any, amb valors al voltant de 14 i 19 graus, més baixes a ponent, on no se superen els 8 graus a causa dels estrats baixos. Pel que fa demà, arribaran més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i es formaran alguns estrats baixos i bancs de boira boirina matinals a la depressió central i a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara complicacions a aquesta hora del vespre a algunes vies properes, sobretot a l'àrea de Barcelona. Dels accessos nord de Sequem, la C58, l'autopista del Vallès, amb aturades des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona com a conseqüència d'un accident que talla un carril. I també en aquesta C58 veiem aturades el tram de Sant Quirze en els dos sentits de la marxa. A banda, també hi ha cues a la B30, Cerdanyola del Vallès, per enllaçar amb la C58. Dels accessos sud, aturades a la C32, Esplugues de Llobregat, per enllaçar amb la Ronda de Dalt. També cues a la B23, a l'altura del Papiol, uns 3 quilòmetres en direcció sud, i a l'autopista P7 de Barberà per anar cap a Martorell. Afegirem també la C38, hi ha hagut un accident, una topada frontal amb dos vehicles implicats a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. La via es troba tallada en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a les rondes de la capital catalana, molt carregades les dues vies. A la Ronda Litoral encara cues entre Besòs i Barceloneta, en sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, sobretot lentitud entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, en direcció nus a la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El judici pel procés començarà dimarts vinent. El Tribunal Suprem ha decidit rebutjar la petició de part de les defenses d'ajornar-lo 3 setmanes. La decisió ha coincidit amb una visita de Pedro Sánchez al Tribunal de Drets Humans, on ha defensat la qualitat democràtica de l'Estat. Des de Catalunya, el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat que el conflicte polític se solucioni per vies democràtiques. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Les defenses de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull havien demanat que el judici s'endarrerís 3 setmanes més enllà de la data prevista del 12 de febrer, dimarts vinent. Demanaven poder estudiar les proves documentals presentades per les altres defenses. El Suprem, però, ha rebutjat la petició perquè assegura que el moment de valorar aquestes proves és durant la vista. Amb el focus, doncs, posat sobre els tribunals espanyols, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha visitat avui la seu del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Des de la ciutat francesa ha defensat la separació de poders a Espanya i ha alertat contra el populisme i la unilateralitat.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democràcia se debilita i se resiente.
Mentrestant, el president del Parlament, Roger Torrent, ha llegit una declaració institucional de suport als presos sobiranistes. Torrent ha reclamat que el conflicte polític entre els independentistes i Espanya surti dels jutjats.
Reiterem, de nou, que cal una solució democràtica al conflicte polític, que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació. I ens comprometem a treballar sense descans per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals.
El president del Parlament ha dit que els encausats pel procés tenen el suport del 80% dels ciutadans que, segons ell,
Precisament avui, entitats, sindicats i partits sobiranistes han anunciat una gran manifestació pel proper 16 de febrer a Barcelona i una altra el 16 de març a Madrid. Les cites formen part del calendari de mobilitzacions contra el judici dels líders independentistes.
Els organitzadors ANC, Òmnium, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú i sindicats com la Intersindical i USTEC han defensat la campanya de mobilitzacions en defensa de la democràcia i els drets fonamentals. Així s'ha expressat l'exdiputat de la CUP, David Fernández.
Perquè quan els drets estan amenaçats, cal sortir al carrer de forma massiva i sostinguda. Pel final dels processos judicials polítics, per l'alliberament immediat dels presoners i les presoneres polítiques, pel lliure retorn dels exiliats i exiliades polítiques, pels drets civils, polítics i socials, pel dret a l'autodeterminació, pel dret a decidir-ho tot.
D'altra banda, també han donat suport a la vaga general convocada per la Intersindical pel 21 de febrer. El periodista i exdelegat de la Generalitat, Martí Anglada, ha fet una crida a aturar el país.
Cridem a secundar les convocatòries per aturar el país que els diferents agents polítics, sindicals, socials i veïnals convocaran pel proper dijous 21 de febrer, incloent la vaga general que en defensa dels drets socials i laborals han convocat alguns sindicats.
També s'han especificat accions pel proper 12 de febrer, coincidint amb l'inici del judici. Es faran aturades de 10 minuts davant els centres de treball a les 12 del migdia i grans manifestacions al vespre a les capitals catalanes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó provisional per un dels detinguts per la violació múltiple del passat cap de setmana a Sabadell. Els altres 6 detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, tot i que 2 d'ells han ingressat al centre d'internament d'estrangeria perquè tenien un ordre d'expulsió. Segons les interlocutòries, l'home que entrarà a presó seria un dels 3 autors materials de la violació. En la roda de reconeixement, la víctima no ha pogut afirmar amb certesa que els altres detinguts fossin els seus agressors. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui, a les 11 del matí, 7 dels 8 encausats en l'agressió sexual han tornat a passar per disposició judicial després que hi declaressin davant del jutge. Aquest ha decretat que només un d'ells entri a presó de manera provisional. Els altres 6 podran gaudir de llibertat amb mesures cautelars i hauran de personar-se als jutjats un cop per setmana, tenen el passaport retirat i no poden sortir del país. 2 d'ells, però, han estat ingressats al CIE de la Zona Franca de Barcelona per qüestions alienes a aquest cas. El 8è implicat, que es va entregar a la policia ahir a la nit, haurà de declarar davant del jutge demà. Segons fonts judicials, hi hauria 3 homes que haurien agredit sexualment la jove. Un d'ells és el que entra a presó, mentre que un segon hauria quedat en llibertat a 8 per manca de proves. El tercer podria ser el que ha de declarar demà o un altre home que encara no hauria estat arrestat. Els 6 homes que han quedat en llibertat han sortit per la porta principal dels jutjats de Sabadell pel seu propi peu, acompanyats d'alguns amics que els han donat suport durant la segona compareixença.
La Fiscalia no recorrerà la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida que rebaixa la pena als 2 acusats d'abusar sexualment d'una jove amb discapacitat intel·lectual, malgrat la polèmica creada. La indignació social ha arribat fins al punt que també la Generalitat ha criticat durament la decisió judicial.
En un comunicat del Departament de Treball i Afers Socials, el conseller Shakir El-Homrani ha criticat la manca de contundència judicial en la decisió que ha portat l'Audiència de Lleida a absoldre un dels acusats i condemnar la pena mínima de 2 anys de presó a l'altre perquè la víctima no va oferir prou resistència. Pel conseller cal una reflexió profunda sobre el tractament judicial de la violència sexual contra les dones i especialment contra les dones amb discapacitat. El comunicat acaba anunciant la futura creació d'un pacte nacional contra les violències masclistes. També una prova pilot per posar en marxa una unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, deixarà el càrrec coincidint amb la celebració del seu 75è aniversari, que celebra demà. L'arcabisbat ho atribueix al procediment habitual en aquests casos, però l'anunci arriba després de les polèmiques declaracions de Pujol en relació als rectors de Constantí i Arbeca, apartats del càrrec per denúncies d'abusos a menors.
Jo de vegades penso, i no hi ha un mal moment amb un mossent, no hi ha un mal moment amb una persona que, com aquest, dic, això, aquest és per mi el problema, no?
Precisament aquest matí han aparegut pintades de rebuig aquestes paraules a la façana de l'arxidiòcesi. Malgrat tot, des de l'arcabisbat mantenen que el procés relleu de Pujol és l'habitual en aquests casos. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
És un procediment normal quan s'assoleix aquesta edat, tal com el procediment establert pel Codi de Dret Canònic. El mateix Pujol explica que el seu càrrec està ara en mans del Sant Pare i que el procediment pot tardar setmanes, mesos o inclús un any.
Lògicament, ara quan s'arribi als 75 anys es fa una carta al Sant Pare, en la qual el Papa pues, li donés el càrrec a la seva disposició i llavors ja el Papa decideix, no? Sí, sí, depèn absolutament del Papa, si el Papa és el que al final decideix, no? Pot ser un mes, o pot ser 15 dies, o pot ser un any, o dos anys. És que depèn del que...
La renúncia arriba aquest dijous, després de les seves controvertides declaracions sobre els casos d'abús a menors dels mossens Xavier Morell i Josep Maria Font, així com Pere Llagostera, titllant-les d'imprudències i mals moments. Això sí, l'arcabisbat també ha emès un comunicat rectificant aquestes paraules i alabant els fets a gravíssims.
Mentrestant, algunes de les localitats afectades per aquestes denúncies d'abusos a menors, els ajuntaments valoren quins són els següents passos a seguir. A Constantí, el tarragonès, descarten accions judicials, mentre que a Vilobí d'Onyà, a la Selva, el consistori s'ofereix com a mediador amb els veïns afectats.
A Constantí batallen amb denúncies relatives a dos mossens diferents. D'una banda, el fins ara rector havia estat investigat per abusos i tinença de pornografia infantil. De l'altra, s'acusa un altre rector, ja desaparegut, d'haver abusat sexualment de nens als anys 70. En relació a aquests últims casos, en declaracions a la xarxa, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, assegura que l'Ajuntament no engegarà cap iniciativa judicial.
No, no, perquè ja he dit que aquest mossèn, com que ja va morir, no té massa sentit ara, no?
A Vilobí d'Onyà, a la Selva, s'acusa un altre capellà d'haver abusat de menors durant 30 anys. Allà el consistori s'ofereix com a mediador amb les víctimes i les anima a presentar denúncia al bisbat. També a la xarxa, l'alcaldessa Cristina Mundet ha explicat que en molts casos no hi ha voluntat de denunciar.
Hem de tenir en compte que fa molts anys això. I hi ha molta gent que ja no vol recordar-ho més, ni vol que se senti parlar més, ni... O sigui, això ja ho té, no diguem superat, perquè això no se supera, però sí que ja ho té enterrat i ara no té ganes de reviure-ho. Però sí que hi ha gent que diu que bé, que el que ha sortit és una part, però que n'hi ha altra, molta altra, que no ha sortit, i actes més greus.
L'Ajuntament ha ajornat la decisió de declarar persona non grata al mossèn responsable dels abusos a l'espera de les conclusions de la investigació eclesiàstica.
Encara parlant d'abusos a menors, el jutjat de Guàrdia de Blanes ha prorrogat la detenció del jove de 24 anys acusat d'abusar sexualment d'una nena d'11. L'home va ser detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra després que els docents de l'escola on estudia la menor donessin la veu d'alarma. Ràdio Palafoll, Jordi Arbat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys, veí de Blanes, a qui acusen d'haver abusat sexualment d'una nena d'11 anys. Segons fonts properes al cas, els docents de l'escola on estudia la nena haurien tingut coneixement, a finals de l'any passat, que la menor va patir abusos per part d'un jove que, segons fonts policials, seria del cercle d'amistats de la família. Davant d'això, els docents van activar el protocol per suposats abusos i van portar la nena a l'Hospital de Calella perquè li fessin la corresponent exploració. Els Mossos de Blanes han detingut aquest dimarts el presumpte autor dels abusos, que aquest matí ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia del municipi. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar quan haurien tingut lloc els abusos i si aquests van ser repetits o puntuals.
I encara avui hem conegut una nova denúncia d'abusos a menors, en aquest cas a Montgat, al Maresme. L'ha feta pública la pròpia víctima a través de les xarxes socials.
El denunciant és un exalumne de l'escola Mireia de Montgat, qui assegura que el seu professor de religió va masturbar-se davant seu almenys en dues ocasions. Els fets haurien ocorregut durant el curs 1984-85, quan ell tenia 14 anys, en un edifici situat a Tiana i que actualment és un convent de monges. En el seu escrit, la víctima assegura que va alertar dels fets en aquell moment, però no el van creure, i que s'ha animat a fer públics ara els fets arran de les denúncies de casos a Montserrat i a Constantí.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Sant Cugat del Vallès, on durant tot el dia s'ha dut a terme un operatiu policial contra el tràfic de drogues. S'han escorcollat diverses cases a Vall d'Oreig i per ara hi ha una persona detinguda per un delicte contra la salut pública. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local, ja ha detingut com a mínim una persona per un presumpte delicte contra la salut pública. El dispositiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins a mitja tarda. Segons ha pogut saber Cugat.cat, s'han efectuat 4 entrades i registres en una urbanització de 7 cases del carrer del Parc, actualment ocupada. A dues d'illes s'hi han trobat plantacions de marihuana. Sis persones més han quedat en llibertat, però estan citades a declarar aquest divendres davant el jutge per defraudació del submítric. El cable manipulat transcorria per zona forestal amb un alt risc d'incendi. Per això s'ha desconnectat el corrent elèctric i el subministrament d'aigua a la urbanització. Tant l'Ajuntament com l'EMADI del territori eren coneixedores del dispositiu.
A Girona, la plataforma Aigua és Vida acusa a Gisa, la companyia d'aigües mixta de la ciutat, Sal i Sarrià de Ter, d'haver obtingut ingressos milionaris per feines de conservació dels comptadors que no hauria realitzat. La denúncia arriba enmig del procés judicial obert contra l'antic Consell d'Administració de l'empresa, investigat per irregularitats comptables. FM Girona, Siso García.
Bona tarda. En plena instrucció del judici per les irregularitats a l'empresa Aigües de Girona, Sal i Sarrià, l'entitat Aigües Vida acusa ara l'empresa d'haver incrementat la tarifa de l'aigua de forma innecessària amb la única finalitat d'obtenir beneficis. L'entitat denuncia que l'empresa pública o privada hauria obtingut ingressos milionaris a partir de 350.000 euros anuals en concepte de manteniment dels comptadors durant un mínim de 4 anys, amb un marge de com a mínim el 82% respecte al cost real que ha suposat per l'empresa. Davant d'aquesta denúncia, la CUP Crida per Girona demana explicacions i critica que el govern ho hagi obviat en tots els informes municipals. Laia Pela, que és portaveu de la CUP Crida per Girona.
És un tema que nosaltres contínuament hem posat sobre la taula per intentar treballar conjuntament. El govern s'hi ha negat reiteradament. Han preferit gestionar-ho a la seva manera, portar-ho ells i, en tot cas, anar-nos informant a dosis concretes, quan els interessa, quan creuen oportú o quan no tenen més remei.
Per la seva banda, Aigües Vida apunta que no saben en quin any van començar a tenir aquest important marge de benefici en la quota de manteniment dels prop de 65.000 comptadors que gestiona Agisa.
A Tarragona ja ho tenen tot a punt per viure del 22 de febrer al 5 de març dues setmanes de disbauxa. Un any més arriba el Carnaval a la capital tarragonina amb un programa carregat de propostes i importants novetats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
El programa arriba carregat de propostes entre els actes tradicionals i les aportacions de diverses entitats i ha estat presentat amb la presència del rei i la reina d'enguany, Agustí Puguet i la Raquel Requesens, de les comparses Nou Ritme i Chromatic Fusion, respectivament les guanyadores de l'any passat. Sense deixar de banda les rues d'artesania i lluïment com a actes principals, destaca la gala Disfressa d'Or, que enguany fa 20 anys. Com a principal novetat, enguany el nou format de l'entrada del rei i la reina, que tindrà lloc dimecres 27 de febrer, amb una desfilada des de la plaça Corsini fins al Teatre a Tarragona, on hi haurà una gala plena de sorpreses i el tradicional sermó. Explica més detalls d'aquesta festivitat l'Agustí Puguet, rei Carnestoltes.
La gala l'hem una mica enfocat doncs, perquè hi hagi molts elements. M'han pensat molt amb el teixit associatiu cultural de Tarragona, amb Carnaval i altres coses que no són tant de Carnaval.
L'il·lustrador Pere Graner ha estat l'encarregat del cartell d'aquest any, que representa els ninots Carnestoltes de Tarragona amb un disseny reversible per simbolitzar com la festivitat capgira la ciutat.
L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent que omple d'alegria els carrers.
En cultura, els Catarres i els Pets són els primers artistes confirmats per al sisè cicle de concerts al Fòrum Romà d'Empúries aquest proper agost. També s'han conegut els taloners, la promesa catalana Su i la proposta indi de la cantant Paula Jornet. Ràdio L'Escala, Belfont, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els Catarres, una de les formacions artífexs del ressorgiment de la música festiva a les nostres festes, actuarà al Fòrum en Romà d'Empúries amb el disc Tots els meus principis el dissabte 10 d'agost. Aquella nit actuarà de taloner Su, una de les promeses més seguides i escoltades del panorama actual català. L'endemà passat, el dilluns 12 d'agost, hi actuaran els Pets, tot presentant el seu treball Som. A la nit dels Pets hi actuarà també com a talonera Paula Jornet, revelació de l'escena indie folk amb el seu segon disc Secretly Hoping You Catch Me Looking. La proposta dels concerts al Fòrum Romà és una iniciativa del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries amb l'empresa Tem Produccions, que en els 6 anys transcorreguts des del seu naixement ha vist passar més de 20.000 espectadors pel centre neuràlgic de l'antiga ciutat romana d'Emporiae.
Diran paraules que mai ens tindran cap cuts, que a partir d'ara ho volem tot.
La Casa de Cultura de Girona ha inaugurat l'exposició Disparant amb el cor, una mostra fotogràfica de Joana Viernés, considerada la primera fotoperiodista de l'Estat i redescoberta fa només 4 anys. L'exposició fa un recorregut per la seva trajectòria de més de 30 anys. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'exposició Disparant amb el cor és un recorregut per tota la seva carrera, sobretot dedicada al reportatge social i de moda, des de l'inici en la dècada dels anys 50 fins als seus últims treballs, als anys 80, quan llavors decideix abandonar el fotoperiodisme, cansada de la nova deriva nacionalista que s'havia imposat en la professió. Sílvia Omedes és directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision.
Inclús quan s'especialitza en fer fotografia de moda, el que li agrada més és baixar les models al carrer, que interactuen en el carrer i, òbviament, són mirades per la gent. Aquesta mirada més documentalista impregna la feina de la Joana.
Considerada com la primera fotoperiodista de l'Estat, repara el seu reconeixement després d'anys d'oblit. Viernes, però, va poder gaudir de l'èxit en els últims anys de vida, que també queden immortalitzats a l'exposició en un mural fotogràfic que li ret homenatge.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En surf de neu, Caral Castellet disputarà la final de mig tub en el Mundial de Utah als Estats Units.
En la sessió classificatòria, la sabadellenca ha establert la sisena millor marca de les 20 participants. Castellet, per tant, buscarà demà divendres la seva segona medalla en un Mundial després de la plata aconseguida a Kreisberg, a Àustria, ara fa 4 anys.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Caral Castellet ha començat la seva participació en els Mundials d'esquí i snowboard freestyle que tenen lloc des del passat 1 de febrer a Park City, a Utah, als Estats Units. La surfista de neu sabadellenca va complir ahir els pronòstics i es va classificar per la final de la modalitat de halfpipe amb la sisena millor puntuació de les 20 participants. A la primera baixada, Castellet va marcar un registre de 72-75, millorant-lo a la segona ronda amb un 75-25. Com era d'esperar, la classificació va estar liderada per la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, única rider capaç de sobrepassar els 90 punts. Demà mateix tindrà lloc aquesta final de halfpipe en què Castellet, recordem, segona a la Copa del Món de l'Ax i als X Games, buscarà la seva segona medalla mundialista després de la plata aconseguida el 2015.
Igualada ja ho té tot a punt per la Copa Generalitat d'Hoquei sobre patins.
L'Igualada femení, que ara mateix ocupa la quarta posició a la Lliga Nacional Catalana, busca el primer gran títol d'un club amb només 6 anys d'història. La jugadora del Club de la Noia, Elba Garreta, creu que el fet de ser anfitriones no afegeix més pressió a l'equip.
Més que pressió, li diria que és un al·licient més afegit a tota aquesta bona trajectòria que estem fent aquest any i és una oportunitat més de demostrar que l'Igualada femení és pioner i que és una cosa molt potent aquí a Igualada.
En bàsquet, duel entre dos rivals d'alçada, Badalonès i Ripollet.
Els dos millors equips del grup 2 de la Copa Catalunya de bàsquet s'enfrontaran aquest dissabte a les 6 i 5 minuts de la tarda. És el segon partit de la segona volta de la competició. Els ripolletencs de David Igualada són líders, mentre que el badalonès de Xavi Riera és el segon a la taula amb només 3 partits perduts.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1939 es publicava Dumbo, la història d'un elefant amb les orelles prou grosses com per volar. Però no era un llibre qualsevol, era un rollerbook, un prototip d'històries en moviment. Si no us sona, no patiu, senyal que va fracassar. Probablement sí us soni el personatge perquè Walt Disney en va comprar els drets per fer-ne una pel·lícula. El mes vinent se n'ha d'estrenar una nova versió en imatge real, demostració que la història continua fascinant encara que faci 80 anys des que Helen Mayer la va escriure per un altre format. El mateix passa amb l'escenari principal de Dumbo. Els circs han canviat de format. Ja no hi ha elefants ni cap mena d'animal passant-ho malament, però petits i grans continuem gaudint d'espectacles sota una carpa. Espectacles com els que competiran per guanyar l'Elefant d'Or del pròxim Festival Internacional del Circ a Girona. De Del 14 al 19 de febrer, fins a 88 artistes de 14 països diferents competiran per convèncer un jurat internacional que la seva execució és la millor de totes. Els diferents números estan agrupats en dos espectacles diferents, el blau i el vermell, i finalment l'últim dia hi haurà l'espectacle Or, la gran final, on el guanyador aconseguirà el preuat Elefant d'Or. Tot plegat en una capacitat per a més de 2.000 persones instal·lada al Camp de Mart del Parc de la Devesa. 8è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or a Girona, del 14 al 19 de febrer. Programació i entrades al web festivaldelcirc.com.
Sabies que...
Cada vegada són més els nens i joves que es tornen addictes als mòbils, una addicció que aparentment sembla inofensiva. Els experts avisen, l'ús abusiu de les pantalles de mòbil i tauletes pot provocar trastorns de llenguatge i del son en els més petits, però també conseqüències greus per als més grans. Una epidèmia silenciosa i perillosa amenaça els nens els primers anys de vida entre els 0 i els 3 anys. Exigeixen anar més enllà dels seus estudis de camp, prendre mesures i advertir dels efectes de la sobreexposició dels infants a les pantalles, com és fam, les addiccions a l'alcohol, el tabac i les drogues. I l'addicció a les pantalles no només afecta els més petits. Cada cop hi ha més adults addictes a la dopamina, que ens proporcionen les recompenses que rebem a les xarxes socials. A lo millor ens sembla difícil estar almenys mitja hora abans d'anar a dormir sense mirar pantalles, però segurament es notarien els resultats. És qüestió d'agafar l'hàbit.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem rebutja posposar l'inici del judici pel procés com havien demanat les defenses. Començarà el 12 de febrer. Montse Manent.
Coincidint amb la decisió judicial, Pedro Sánchez ha defensat la separació de poders d'Espanya en una visita al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Des de Catalunya, Roger Torrent ha reclamat una solució democràtica i no jurídica al conflicte.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, la democracia se debilita y se resiente.
Reiterem, de nou, que cal una solució democràtica al conflicte polític, que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació.
Presó provisional per un dels detinguts per la violació múltiple del passat cap de setmana a Sabadell.
Els altres 6 detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, tot i que 2 d'ells han ingressat al centre d'internament d'estrangeria perquè tenien una ordre d'expulsió.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
El 8è implicat, que es va entregar a la policia ahir a la nit, haurà de declarar davant del jutge demà. Segons fonts judicials, hi hauria 3 homes que haurien agredit sexualment la jove. Un d'ells és el que entra a presó, mentre que un segon hauria quedat en llibertat a 8 per manca de proves. El tercer podria ser el que ha de declarar demà o un altre home que encara no hauria estat arrestat.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, deixarà el càrrec coincidint amb la celebració del seu 75è aniversari.
L'anunci arriba després de les polèmiques declaracions de Pujol en relació als rectors de Constantí i Arbeca.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
El mateix Pujol explica que el seu càrrec està ara en mans del Sant Pare i que el procediment pot tardar setmanes, mesos o inclús un any.
Lògicament, ara, quan s'arriba als 75 anys, es fa una carta al Sant Pare, en la qual el papa pues, li donés... Pues el càrrec a la seva disposició i llavors ja el papa decideix, no? Pot ser un mes, pot ser 15 dies o pot ser un any.
La plataforma Aigua és Vida acusa Gisa d'haver obtingut ingressos milionaris per feines de conservació dels comptadors que no hauria realitzat.
La denúncia arriba enmig del procés judicial obert contra l'antic Consell d'Administració de l'empresa d'aigües de Girona, Sal i Sarrià de Ter, investigat per irregularitats comptables.
FM Girona, Siso García.
L'entitat denuncia que l'empresa pública o privada hauria obtingut ingressos milionaris, concepte de manteniment dels comptadors, durant un mínim de 4 anys, amb un marge de com a mínim el 82% respecte al cost real que ha suposat per l'empresa. Davant d'aquesta denúncia, la CUP Crida per Girona demana explicacions i critica que el govern ho hagi obviat en tots els informes municipals. Laia Pela, que és portaveu de la CUP Crida per Girona.
És un tema que nosaltres contínuament hem posat sobre la taula per intentar treballar conjuntament. El govern s'hi ha negat reiteradament.
Els Catarres i els Pets són els primers artistes confirmats del sisè cicle de concerts al Fòrum Romà d'Empúries.
També s'han conegut els taloners, la promesa catalana Su i la proposta indie de la cantant Paula Jornet.
Ràdio L'Escala, Belfont.
Els Catarres, una de les formacions artífecs del ressorgiment de la música festiva a les nostres festes, actuarà al Fòrum Romà d'Empúries amb el disc Tots els meus principis, dissabte 10 d'agost. Aquella nit actuarà de taloner Su, una de les promeses més seguides i escoltades del panorama actual català. L'endemà passat, el dilluns 12 d'agost, hi actuaran els Pets, tot presentant el seu treball Som.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, malgrat que podran persistir alguns estrats baixos a punts de l'altiplà central i a ponent. A banda, el terç nord del país estarà localment mig ennuvolat i, en concret, el vessant nord del Pirineu, molt ennuvolat o cobert, i serà on es podrà observar alguna precipitació feble. La temperatura es manté elevada per l'època de l'any amb valors al voltant de 14 i 19 graus, més baixes a ponent on no se superen els 8 graus a causa dels estrats baixos. Pel que fa demà, arribaran més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i es formaran alguns estrats baixos i bancs de boira boirina matinals a la depressió central i a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha millorat molt ràpidament el trànsit en general en tota aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes a Barcelona. Ara, bàsicament, destaquem la C58, l'autopista del Vallès. Fa estoneta hi ha hagut un accident a tocar el nus de la Trinitat. Ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres entre Barberà, Ripollet, Montcada i Reixac, arribant a Barcelona, tot plegat en aquesta C58, com us dèiem, encara força carregada per accedir a la capital catalana. A l'altre extrem, a l'extrem sud, bàsicament ens quedem amb la B24, encara hi ha aquesta típica cua d'un quilòmetre aproximadament a la zona de Cervelló i en sentit de sud per enllaçar amb l'N340. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El judici pel procés començarà dimarts vinent. El Tribunal Suprem ha decidit rebutjar la petició de part de les defenses d'ajornar-lo 3 setmanes. La decisió ha coincidit amb una visita de Pedro Sánchez al Tribunal de Drets Humans, on ha defensat la qualitat democràtica de l'Estat. Des de Catalunya, el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat que el conflicte polític se solucioni per vies democràtiques. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Les defenses de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull havien demanat que el judici s'endarrerís 3 setmanes més enllà de la data prevista del 12 de febrer, dimarts vinent. Demanaven poder estudiar les proves documentals presentades per les altres defenses. El Suprem, però, ha rebutjat la petició perquè assegura que el moment de valorar aquestes proves és durant la vista. Amb el focus, doncs, posat sobre els tribunals espanyols, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha visitat avui la seu del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Des de la ciutat francesa ha defensat la separació de poders a Espanya i ha alertat contra el populisme i la unilateralitat.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democràcia se debilita i se resiente.
Mentrestant, el president del Parlament, Roger Torrent, ha llegit una declaració institucional de suport als presos sobiranistes. Torrent ha reclamat que el conflicte polític entre els independentistes i Espanya surti dels jutjats.
Reiterem, de nou, que cal una solució democràtica al conflicte polític, que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació. I ens comprometem a treballar sense descans per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals.
El president del Parlament ha dit que els encausats pel procés tenen el suport del 80% dels ciutadans que, segons ell, aposten per l'autodeterminació.
Doncs precisament avui, entitats, sindicats i partits sobiranistes han anunciat una gran manifestació pel proper 16 de febrer a Barcelona i una altra el 16 de març a Madrid. Les cites formen part del calendari de mobilitzacions contra el judici dels líders independentistes.
Els organitzadors ANC, Òmnium, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú i sindicats com la Intersindical i USTEC han defensat la campanya de mobilitzacions en defensa de la democràcia i els drets fonamentals. Així s'ha expressat l'exdiputat de la CUP, David Fernández.
Perquè quan els drets amenaçats cal sortir al carrer, de forma massiva i sostinguda, pel final dels processos judicials polítics, per l'alliberament immediat dels presoners i les presoneres polítiques, pel lliure retorn dels exiliats i exiliades polítiques, pels drets civils, polítics i socials, pel dret a l'autodeterminació, pel dret a decidir-ho tot.
D'altra banda, també han donat suport a la vaga general convocada per la Intersindical pel 21 de febrer. El periodista i exdelegat de la Generalitat, Martí Anglada, ha fet una crida a aturar el país.
Cridem a secundar les convocatòries per aturar el país que els diferents agents polítics, sindicals, socials i veïnals convocaran pel proper dijous 21 de febrer, incloent la vaga general que en defensa dels drets socials i laborals han convocat alguns sindicats.
També s'han especificat accions pel proper 12 de febrer, coincidint amb l'inici del judici. Es faran aturades de 10 minuts davant els centres de treball a les 12 del migdia i grans manifestacions al vespre a les capitals catalanes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó provisional per un dels detinguts per la violació múltiple del passat cap de setmana a Sabadell. Els altres 6 detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, tot i que 2 d'ells han ingressat al centre d'internament d'estrangeria perquè tenien un ordre d'expulsió. Segons les interlocutòries, l'home que entrarà a presó seria un dels 3 autors materials de la violació. En la roda de reconeixement, la víctima no ha pogut afirmar amb certesa que els altres detinguts fossin els seus agressors. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui, a les 11 del matí, 7 dels 8 encausats en l'agressió sexual han tornat a passar per disposició judicial després que hi declaressin davant del jutge. Aquest ha decretat que només un d'ells entri a presó de manera provisional. Els altres 6 podran gaudir de llibertat amb mesures cautelars i hauran de personar-se als jutjats un cop per setmana, tenen el passaport retirat i no poden sortir del país. 2 d'ells, però, han estat ingressats al CIE de la Zona Franca de Barcelona per qüestions alienes a aquest cas. El 8è implicat, que es va entregar a la policia ahir a la nit, haurà de declarar davant del jutge demà. Segons fonts judicials, hi hauria 3 homes que haurien agredit sexualment la jove. Un d'ells és el que entra a presó, mentre que un segon hauria quedat en llibertat a 8 per manca de proves. El tercer podria ser el que ha de declarar demà o un altre home que encara no hauria estat arrestat. Els 6 homes que han quedat en llibertat han sortit per la porta principal dels jutjats de Sabadell pel seu propi peu, acompanyat d'alguns amics que els han donat suport durant la segona compareixença.
La Fiscalia no recorrerà la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida que rebaixa la pena als 2 acusats d'abusar sexualment d'una jove amb discapacitat intel·lectual, malgrat la polèmica creada. La indignació social ha arribat fins al punt que també la Generalitat ha criticat durament la decisió judicial.
En un comunicat del Departament de Treball i Afers Socials, el conseller Chakir El Homrani ha criticat la manca de contundència judicial en la decisió que ha portat l'Audiència de Lleida a absoldre un dels acusats i condemnar a la pena mínima de 2 anys de presó a l'altre, perquè la víctima no va oferir prou resistència. Pel conseller, cal una reflexió profunda sobre el tractament judicial de la violència sexual contra les dones i especialment contra les dones amb discapacitat. El comunicat acaba anunciant la futura creació d'un pacte nacional contra les violències masclistes. També una prova pilot per posar en marxa una unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, deixarà el càrrec coincidint amb la celebració del seu 75è aniversari, que celebra demà. L'arcabisbat ho atribueix al procediment habitual en aquests casos, però l'anunci arriba després de les polèmiques declaracions de Pujol en relació als rectors de Constantí i Arbeca apartats del càrrec per denúncies d'abusos a menors.
Jo de vegades penso, i no hi ha un mal moment amb un innocent, no hi ha un mal moment amb una persona que, com aquest, aquest és per mi el problema, no?
I precisament aquest matí han aparegut pintades de rebuig aquestes paraules a la façana de l'arxidiòcesi. Malgrat tot, des de l'arcabisbat mantenen que el procés relleu de Pujol és l'habitual en aquests casos. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
És un procediment normal quan s'assoleix aquesta edat, tal com expressa el procediment establert pel Codi de Dret Canònic. El mateix Pujol explica que el seu càrrec està ara en mans del Sant Pare i que el procediment pot tardar setmanes, mesos o inclús un any.
Lògicament, ara quan s'arribi als 75 anys es fa una carta al Sant Pare, en la qual el Papa pues, li donés pues, el càrrec a la seva disposició i llavors ja el Papa decideix, no? Sí, sí, depèn absolutament del Papa. Si el Papa és el que al final decideix, no? Pot ser un mes, o pot ser 15 dies, o pot ser un any, o dos anys. És que depèn del que...
La renúncia arriba aquest dijous, després de les seves controvertides declaracions sobre els casos d'abusar menors dels mossens Josep Maria Font, així com Pere Llagostera, titllant-les d'imprudències i mals moments. Això sí, l'arcabisbat també ha emès un comunicat rectificant aquestes paraules i alabant els fets a gravíssims.
I encara parlant d'abusos a menors, el jutjat de Guàrdia de Blanes ha prorrogat la detenció del jove de 24 anys acusat d'abusar sexualment d'una nena d'11. L'home va ser detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra després que els docents de l'escola on estudia la menor donessin la veu d'alarma. Ràdio Palafoll, Jordi Arbat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys, veí de Blanes, a qui acusen d'haver abusat sexualment d'una nena d'11 anys. Segons fonts properes al cas, els docents de l'escola on estudia la nena haurien tingut coneixement, a finals de l'any passat, que la menor va patir abusos per part d'un jove que, segons fonts policials, seria del cercle d'amistats de la família. Davant d'això, els docents van activar el protocol per suposats abusos i van portar la nena a l'Hospital de Calella perquè li fessin la corresponent exploració. Els Mossos de Blanes han detingut aquest dimarts el presumpte autor dels abusos, que aquest matí ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia del municipi. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar quan haurien tingut lloc els abusos i si aquests van ser repetits o puntuals.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La Generalitat invertirà 30 milions d'euros en 4 anys als 45 ports que gestiona perquè continuïn sent motor econòmic i social. D'aquests es destinaran 245.000 euros a adequar al port de Palamós perquè sigui frontera Schengen, malgrat que per ara l'Estat no ho autoritza.
Així ho ha anunciat el Departament de Territori i Sostenibilitat, que avui ha presentat el Pla d'Inversions fins al proper 2022. La prioritat del govern català és seguir lluitant perquè el port de Palamós sigui frontera Schengen. Així ho ha explicat a la xarxa el president de Ports de la Generalitat i secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín.
Nosaltres no renunciarem a que sigui un port Schengen i seguirem reclamant, i ho hem fet ja, a l'actual equip del govern central, perquè puguem obrir l'activitat del port de Palamós a vaixells que vinguin de ports que no siguin Schengen. Fixi's que de ports d'interès general de l'Estat hi ha el de Barcelona i el de Tarragona. Aleshores, imagini's, hauríem d'arribar a la conclusió de que per l'Estat no hi ha cap port d'interès general a la zona de Girona, que és un territori on, tots som conscients, on hi ha la Costa Brava i un munt de poblacions molt importants amb moltíssima, moltíssima activitat.
El pla d'inversions prioritzarà l'adequació dels ports al canvi climàtic, però també l'impuls comercial o la millora de les connexions amb les ciutats. Als 30 milions d'inversió pública s'hi han de sumar més de 76 milions provinents d'inversions privades.
L'Ajuntament de Figueres convocarà 10 places de Guàrdia Urbana per cobrir les jubilacions anticipades d'agents que s'acolliran al Reial Decret aprovat el passat mes de desembre. El consistori creu que és una bona oportunitat per rejuvenir el cos de policia local i nega que la puntual manca d'efectius pugui afectar el servei cap al ciutadà. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. Unes jubilacions que des de l'Ajuntament asseguren que no es notaran el servei al ciutadà. Per poder oferir aquest servei es repartiran les tasques entre els agents i s'incorporaran 4 agents nous que surten de l'acadèmia al juny i 7 més de torn lliure que ja estan en altres plantilles. Actualment la plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres té una mitjana d'edat de 48 anys i mig. Per això l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, veu en aquest decret una oportunitat.
Crec que ho hem de positivitzar i pot ser una oportunitat pel cos de la Guàrdia Urbana per que aquesta pateixi una reestructuració en quant a reforçar no només el cos de la Guàrdia Urbana amb número d'agents, que ara en parlarem, sinó també de rejuvenir la plantilla.
La plantilla actual és de 74 agents i es preveu que a acabar l'any es mantingui. La intenció del consistori és convocar 10 places més de cares a l'any que ve per tal d'aconseguir arribar als 81 agents de cares al 2020-2021.
Música. Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Girona, on Plataforma Aigua és Vida acusa a Gisa, la companyia d'aigües mixta de la ciutat, Sal i Sarrià de Ter, d'haver obtingut ingressos milionaris per feines de conservació dels comptadors que no hauria realitzat. La denúncia arriba enmig del procés judicial obert contra l'antic Consell d'Administració de l'empresa, investigat per irregularitats comptables. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. En plena instrucció del judici per les irregularitats a l'empresa Aigües de Girona, Sal i Sarrià, l'entitat Aigües Vida acusa ara l'empresa d'haver incrementat la tarifa de l'aigua de forma innecessària amb la única finalitat d'obtenir beneficis. L'entitat denuncia que l'empresa pública o privada hauria obtingut ingressos milionaris a partir de 350.000 euros anuals en concepte de manteniment dels comptadors durant un mínim de 4 anys, amb un marge de com a mínim el 82% respecte al cost real que ha suposat per la... Davant d'aquesta denúncia, la CUP Crida per Girona demana explicacions i critica que el govern ho hagi obviat en tots els informes municipals. Laia Pela, que és portaveu de la CUP Crida per Girona.
És un tema que nosaltres contínuament hem posat sobre la taula per intentar treballar conjuntament. El govern s'hi ha negat reiteradament. Han preferit gestionar-ho a la seva manera, portar-ho ells i, en tot cas, anar-nos informant a dosis concretes, quan els interessa, quan creuen oportú o quan no tenen més remei.
Per la seva banda, Aigües Vida apunta que no saben en quin any van començar a tenir aquest important marge de benefici en la quota de manteniment dels prop de 65.000 comptadors que gestiona Agisa.
No marxem de terres gironines perquè a l'Escala, a l'Alt Empordà, els alumnes de l'institut que facin campana o cometin qualsevol altra falta podran compensar-ho fent serveis a la comunitat, en concret a la residència de gent gran del municipi. La iniciativa no és nova d'aquest any, però sí que compta per primer cop amb el suport econòmic de l'Ajuntament. Ràdio L'Escala, Abel Font.
És una iniciativa que ja porta uns anys activa, però que per primera vegada i dins el projecte socioeducatiu alternativa hi participa el consistori escalenc, que també s'encarrega del seu finançament. Mariona Muñoz, regidora d'Educació de l'Ajuntament de l'Escala.
Una activitat doncs, molt important, no?, pel tema doncs, de l'educació en valors, de que els nanos puguin prendre consciència una mica de tota la responsabilitat i de tot un servei comunitari. Els avis i àvies doncs, agafen un vincle, no?, molt important i ve molt fort amb aquesta mainada, que els encanta doncs, que els vagin a veure i la veritat que molt contents.
L'institut és qui deriva els alumnes que presten serveis comunitaris a la residència. Experiències d'aquest tipus es duen a terme des de l'any 2010.
A Terrassa s'ha presentat el cartell de la festa de Carnaval d'enguany. S'hi ret homenatge al Matraca, una icona del món cultural i social de la ciutat. Del 28 de febrer al 6 de març, els carrers i places s'ompliran d'activitats amb rua de carrosses, sopar de comparses i un ball de màscares. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. El desaparegut Joan Ciurana, conegut amb el sobrenom del Matraca, és el protagonista del cartell anunciador del Carnestoltes d'aquest any a Terrassa. Un homenatge al conegut artista de la ciutat, dibuixat amb una corona i amb elements modernistes que ha fet l'il·lustrador Xavier Gutiérrez.
Tinc que reconèixer que em va costar força perquè trobar la fórmula per fer un cartell d'una persona que està difunta, a més recentment... A més, és un cartell de Carnestoltes, que sigui festiu, que a la vegada representi un homenatge sense que sigui ridícul ni faltar el respecte al personatge en qüestió, doncs era força difícil i s'havia de fer molt acuradament.
El 42è Carnestoltes de Terrassa es farà entre el 28 de febrer i el 6 de març. Durant 6 dies la ciutat estarà governada per un rei i una reina del Carnestoltes, el boig Nestoltes V i la boja Bessonada.
L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent que omple d'alegria.
En cultura, els Catarres i els Pets són els primers artistes confirmats per al 6è cicle de concerts al Fòrum Romà d'Empúries aquest proper agost. També s'han conegut els taloners, la promesa catalana Su i la proposta indie de la cantant Paula Jornet. Ràdio L'Escala, Abel Font, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els Catarres, una de les formacions artífecs del ressorgiment de la música festiva a les nostres festes, actuarà al Fòrum en Romà d'Empúries amb el disc Tots els meus principis el dissabte 10 d'agost. Aquella nit actuarà de taloner Su, una de les promeses més seguides i escoltades del panorama actual català. L'endemà passat, el dilluns 12 d'agost, hi actuaran els Pets, tot presentant el seu treball Som. A la nit dels Pets hi actuarà també com a talonera Paula Jornet, revelació de l'escena indie folk amb el seu segon disc Secretly Hoping You Catch Me Looking. La proposta dels concerts al Fòrum Romà és una iniciativa del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries amb l'empresa Temp Produccions, que en els 6 anys transcorreguts des del seu naixement ha vist passar més de 20.000 espectadors pel centre neuràlgic de l'antiga ciutat romana d'Emporiae.
La Casa de Cultura de Girona ha inaugurat l'exposició Disparant amb el cor, una mostra fotogràfica de Joana Viernés, considerada la primera fotoperiodista de l'Estat i redescoberta fa només 4 anys. L'exposició fa un recorregut per la seva trajectòria de més de 30 anys. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'exposició Disparant amb el cor és un recorregut per tota la seva carrera, sobretot dedicada al reportatge social i de moda, des de l'inici en la dècada dels anys 50 fins als seus últims treballs, als anys 80, quan llavors decideix abandonar el fotoperiodisme, cansada de la nova deriva groga i sensacionalista que s'havia imposat en la professió. Sílvia Humetora, de la Fundació Photographic Social Vision.
Inclús quan s'especialitza en fer fotografia de moda, el que li agrada més és baixar les models al carrer, que interactuen en el carrer i, òbviament, són mirades per la gent. Aquesta mirada més documentalista impregna la feina de la Joana.
Considerada com la primera fotoperiodista de l'Estat, repara el seu reconeixement després d'anys d'oblit. Viernés, però, va poder gaudir de l'èxit en els últims anys de vida, que també queden immortalitzats a l'exposició en un mural fotogràfic que li ret homenatge.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En surf de neu, Caral Castellet disputarà la final de mig tub en el Mundial de Utah als Estats Units.
En la sessió classificatòria, la sabadellenca ha establert la sisena millor marca de les 20 participants. Castellet, per tant, buscarà demà divendres la seva segona medalla en un Mundial després de la plata aconseguida a Kreisberg, a Àustria, ara fa 4 anys.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Caral Castellet ha començat la seva participació en els Mundials d'Esquí i Snowboard Freestyle que tenen lloc des del passat 1 de febrer a Park City, a Utah, als Estats Units. La surfista de neu sabadellenca va complir ahir els pronòstics i es va classificar per la final de la modalitat de Halfpipe amb la sisena millor puntuació de les 20 participants. A la primera baixada, Castellet va marcar un registre de 72-75, millorant-lo a la segona ronda amb un 75-25. Com era d'esperar, la classificació va estar liderada per la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, única rider capaç de sobrepassar els 90 punts. Demà mateix tindrà lloc aquesta final de Halfpipe, en què Castellet, recordem, segona a la Copa del Món de l'Ax i als X Games, buscarà la seva segona medalla mundialista després de la plata aconseguida el 2015.
Igualada ja ho té tot a punt per la Copa Generalitat d'Hoquei sobre Patins.
L'Igualada femení, que ara mateix ocupa la quarta posició a la Lliga Nacional Catalana, busca el primer gran títol d'un club amb només 6 anys d'història. La jugadora del Club de la Noia, Elba Garreta, creu que el fet de ser anfitriones no afegeix més pressió a l'equip.
Més que pressió, li diria que és un al·licient més afegit a tota aquesta bona trajectòria que estem fent aquest any i és una oportunitat més de demostrar que l'Igualada femení és pioner i que és una cosa molt potent aquí a Igualada.
En bàsquet, duel entre dos rivals d'alçada, Badalonès i Ripollet.
Els dos millors equips del grup 2 de la Copa Catalunya de bàsquet s'enfrontaran aquest dissabte a les 6:05 de la tarda. És el segon partit de la segona volta de la competició. Els ripolletencs de David Igualada són líders, mentre que els badalonès de Xavier Rivera és segon a la taula amb només 3 partits perduts.
El pavelló de la Draga de Banyoles es converteix en escenari televisiu.
L'Embol Banyoles i la Benúvo La Roca s'enfronten aquest diumenge també a les 6:05 de la tarda en una nova jornada de la Lliga Catalana Femenina d'Embol.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Dilluns vinent s'obren les votacions dels pressupostos participatius de L'Escala. Escalenques i escalencs podran escollir entre 16 projectes, dels quals se n'executaran els més votats, fins a cobrir una despesa total màxima de 400.000 euros. Es pot votar online o presencialment a l'OAC, a la biblioteca i a l'oficina de turisme. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dijous, 7 del mes de febrer. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. Els Catarres i els Pets són els primers artistes confirmats en dels concerts del Fòrum Romà d'Empúries per aquest estiu. Seguint la línia habitual, també s'ha conegut els Taloners, que són la promesa catalana Su i la proposta indie de la cantant Paula Jornet. Demà passat es presenta el llibre En Pep, el nen que somiava sardanes, una recreació de la infantesa del pare de la tenora, Pep Ventura. És el primer acte commemoratiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Avi Xaixo. El bloc esportiu el dedicarem a la prèvia del cap de setmana. L'agenda d'activitats a fer un recull de tot allò que hi ha programat els propers dies a l'Escala. Tot això ho expliquem un dijous com avui, en què el temps ha presentat un cel variable, a un ambient clarament més humit, amb espesses boires de bon matí, amb núvols baixos i boires de matinada. Obrim el contingut i ho fem amb el tema que destacàvem a la portada, l'obertura de la fase ja definitiva del pressupost participatiu 2019 de l'Escala. Dilluns s'obren les votacions. Es podrà escollir entre 16 projectes, dels quals se n'executaran els més votats fins a cobrir una despesa total màxima de 400.000 euros. Els pressupostos participatius de l'Escala entren dilluns vinent en la seva última fase, la votació de projectes. Després de la primera etapa de recollida de propostes i d'estudi de la viabilitat d'aquestes, amb el taller de priorització es van seleccionar els 16 que finalment es podran votar. El d'aquest any és el segon exercici de pressupost participatiu organitzat de l'Ajuntament de l'Escala. Tot el procés ha estat seguit de ben a prop pel síndic de Greuges Municipal, que a dia d'avui fa un balanç molt positiu de l'experiència. Carles Cervantes, síndic de Greuges Municipal de l'Escala.
Home, ens vam començar a animar perquè efectivament els resultats hi han estat molt bons, per tant, tant de participació com de propostes, etc etc. Inclús, i aquí sí que ja potser és una apreciació molt personal meva, jo diria que la qualitat de les propostes també ha estat molt bé. Em refereixo a que jo destacaria que moltes de les propostes aquest cop veus que van destinades a temes col·lectius. Potser una mica les primeres, almenys a mi m'ho va semblar també una mica, anaven molt individualitzades en el sentit de dir, home, allò que em passa davant de casa meva, no? O jo faig una proposta d'arreglar aquell forat d'aquell carrer perquè, home, perquè el tinc jo davant de casa. En canvi, jo diria, jo remarcaria